Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Compte enrere per la obertura dels arxius de Piu XII al març del 2020. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el prefecte de l'Arxiu Secret Vaticà, ens confia el treball que han fet amb els 16 milions de documents relatius al pontificat de Pius XII. El suport del papa Franco només es pot entendre per la por del comunisme, explica Sergio Pagano.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dijous 6 de juny es va celebrar el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, un acte d'homenatge pòstum al pare Lluís Duc, monjo de Montserrat i antropòleg, un dels pensadors més singulars, destacats i prolífics del pensament contemporani a Catalunya, que va morir el 10 de novembre de 2018. Aquest acte, promogut per la Fundació Joan Maragall, va ser també la presentació del monogràfic de la revista Qüestions de vida cristiana dedicat al pare Lluís Duc. Va comptar amb la intervenció de Miquel Calzina, director de Qüestions, de la professora i investigadora de la Universitat Ramon Llull, Mar Rosàs, que va fer una semblança del pare Duc, de qui va dir que va mereixer el respecte més absolut de tothom i que tenia l'habilitat de saber respondre amb una deliciosa erudició i alhora saber guardar silenci davant de l'incomprensible i saber identificar el que ell anomenava l'ambigu, el caràcter ambigu de l'home i de tants fenòmens. El president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, va recordar que el pare Lluís Duc és un dels pensadors catòlics més significatius del diàleg fe i cultura, de la voluntat constant i esperançada de la possibilitat d'un diàleg sincer i creïble entre el pensament cristià i tot el món cultural de la contemporaneïtat. Per la seva banda, el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va explicar que el pare Lluís Duc sempre posava la seva intel·ligència penetrant i la seva visió de les coses a disposició dels altres, que sovint li havia demanat que li exposés com veia ell certes situacions o certs corrents de pensament i que sempre la seva exposició li era il·luminadora per comprendre aspectes de la realitat. En la seva reflexió tractava amb un neologisme molt d'ell d'emparaular la realitat per fer entrar la vida en la realitat en paraules i en expressions humanes per tal de comprendre-la millor i de poder-la reflexionar, va dir el pare abat. Finalment, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va citar el pare Lluís Duc per recordar que ell deia que la persona humana necessita emparaular el món per fer del caos un espai habitable, i d'aquí el mite, les estructures d'acollida que es troben recollides en la monografia dedicada al pare Duc. El president Torra va insistir en la necessitat d'emparaular, de parlar, de dialogar, però ens convenen, en tots els ordres, diàlegs en profunditat, no pas cosmètics i de cara a la galeria, va dir. En el número 263 de la revista Qüestions de vida cristiana, que porta per títol Lluís Duc, símbol, religió i poder, destaca l'article del professor Antoni Bosch Baciana, que descriu el pare Duc com un home intel·lectualment endreçat, primer vida de lectura, acompanyada d'un estudi d'aprofundiment dels textos llegits, reactualitzant-ne sempre les temàtiques, i després treball d'escriptura de molts llibres i més articles encara, que li permetien donar forma al seu pensament en el treball ardu de redacció. Això, a més de la seva memòria ingent i una intel·ligència subtil, li va facilitar construir un pensament compacte, assegura en l'article el professor Bosch Baciana.
Mm.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Benvinguts al Club Més Amics. Doncs benvinguts un cap de setmana més al Club Més Amics, un dissabte més amb tot l'equip del Club Més Amics. Salutacions d'Antoni Huguet a les tecles del so, d'en David García a la producció i, com sempre, qui m'acompanya en aquest estudi, Mercè Papiol, directora del Club Més Amics. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i bon dissabte.
I bon dissabte. A punt per començar temes i temes de cultura, com per exemple avui viatjarem cap al Teatre Aquitània amb aquest Festival Perles replet de grans obres de teatre. I parlarem de música meditativa, eh?
Música meditativa que ens portarà com cap al Tíbet, així una miqueta
A reflexionar, en pau interior.
Uh-huh.
Amb aquest grup Muom, que entrarem en aquesta pau interior, parlarem de teatres i molt més aquí al Club Més Amics.
Club Més Amics. Fem amics compartint lleure i cultura.
Doncs com que ens agrada la cultura, Mercè, en el Club Més Amics, viatgem cap al teatre.
Viatgem cap al teatre i, a més, amb un bon festival.
Amb un bon festival com el Festival Perles, del qual ja s'han fet ja diverses edicions. I és per això que parlem aquesta hora amb el responsable del Festival Perles del Teatre Aquitània, senyor Miquel Murga. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Encantat de parlar amb vosaltres.
Per qui no ho conegui, eh? Què és el Festival Perles i com s'inicia?
Mira, el Festival Perles va néixer l'any passat en una primera edició com a resposta a una necessitat que nosaltres enteníem que hi havia a la cartellera de Barcelona, i és que sovint passa, tant pel públic com per les companyies, que passen espectacles pels teatres i per la necessitat de programació de tots aquests teatres, de vegades hi ha molta gent que es queda o bé perquè se li ha passat el temps, o bé perquè ja han estat molt poc temps, es queden amb ganes de veure aquells espectacles que considerem que mereixen més temps o mereixen una segona passada per la cartellera de Barcelona. Aquest és l'inici, per tant, era recollir espectacles que durant la temporada havien tingut un cert èxit i que s'havien quedat coixos d'exhibició, per entendre'ns, i tornar-nos a donar una segona oportunitat en un festival, diguem, dins del mar de l'estiu. Aquest era l'inici, tot i que després, en el pas d'aquests, l'experiència de la primera edició i en el pas d'aquests mesos, ja hem incorporat també alguns altres conceptes, com, per exemple, alguna estrena que pugui acollir el festival i, bueno, i també, per altra banda, doncs, potser la possibilitat de jugar-ho no només amb teatre, sinó també amb música, i en aquest cas, doncs, el festival ja l'any passat, però també aquest, acull algun musical, i sobretot també sessions estrictament musicals els dimecres, amb propostes, tot i que són una mica teatralitzades o que estan posades en escena, tenen la música com a gran protagonista.
Mm-hmm. Deixi'm plantejar-li la següent pregunta. Ara parlem de les obres que ofereixen al festival, que evidentment en són moltes i totes de molta qualitat, però sí que deixi'm preguntar-li per la salut del teatre. Quin moment està vivint el teatre?
Sempre el teatre, hi ha la tendència per part del sector de dir que el teatre està en crisi. Jo no crec que sigui així. De fet, podem tenir un cert moviment de pujades i baixades per l'afluència del públic en una temporada o una altra. Però sí que és veritat que cada vegada més hi ha alguns factors que ens condicionen el fet de fer la programació artística d'un teatre. Per un costat, una cosa fa uns anys es passava, i és que quan programem espectacles no podem tenir només en compte la qualitat, que evidentment és bàsica, artística, d'aquests espectacles, sinó també qui hi ha al davant d'aquests espectacles. I ho explico, tot i que pot sonar una mica estrany, de vegades fins i tot injust. Els mitjans audiovisuals, la televisió, sobretot, ens imposa uns criteris de personatges mediàtics, que s'han vingut a dir últimament, que de vegades necessitem, ja és gairebé primordial, que estiguin, per exemple, en els repartiments o en els cartells d'aquests espectacles. Això és una cosa que ens condiciona. Efectivament, no podem decidir només la programació d'un espectacle perquè hi hagi o no hi hagi una persona o un actor o una actriu mediàtics. Però sí, és veritat, que ens ajuda a que la gent acudeixi al teatre. És una cosa que no podem donar la pena, és així i ja està. No? Per tant, aquest és un condicionant. I l'altre, que és veritat que la gent cada vegada pot accedir més als continguts dels teatres i, per tant, és important que cada teatre, que això ja passa o ja comença a passar, cada vegada amb més freqüència, tingui personalitat pròpia, diguem-ne, filosofia de criteri propi a l'hora de programar els seus espectacles, que, per tant, quan una persona vagi a un teatre o a un altre, sàpiga que allà hi trobarà, si més no, un criteri de programació i un tipus de teatre concret.
Deixem preguntar-li, doncs, quina és la personalitat, quina és la bandera insigne del Teatre Aquitània?
Doncs el que ens vam marcar tot just ara fa dues temporades, aquesta és la tercera que iniciarem el que ve, per tant, estem tancant la segona temporada, i al principi ens vam marcar uns criteris que de moment mantenim fidels, perquè a més ens sembla que són els que necessitaven, que és, per un costat, fer tres eixos de programació. La primera, en horari que nosaltres en diem central, per tant, el primer horari del teatre, i és que la programació dels espectacles que ja s'hi programin sigui basats o amb el criteri de la comèdia, que nosaltres diem comèdia contemporània. Uh-huh. Per tant, la comèdia amb el més ampli espectre i, sobretot, d'autors de textos contemporanis. Un segon horari, diguem-ne, potser, que és per horari mateix, va més tard i és més centrat, més condicionat als caps de setmana, que nosaltres diem una mica més gamberro, una mica més gamberro i alternatiu, que pugui acollir monologuistes i espectacles una mica més agosarats. I després una tercera línia, que és la que mantenim els dissabtes i diumenges, de teatre familiar, que ens sembla importantíssim pel que fa a la possibilitat que la família en bloc, el que abans es deia espectacles infantils, que jo crec que estaven mal anomenats i són familiars, pugui venir tota la família a veure espectacles que familiarment tinguin acollida al teatre i que puguin donar opció a crear nous públics, sobretot, i a seguir allò que ja fan a les escoles, que són els infants, tinguin també opció a triar l'espectacle que volen veure.
Molt bé. Jo et voldria comentar també que des d'aquí que els nostres oients sàpiguen que si entren a la nostra web veuran tots els espectacles que teniu en cartellera i que a més nosaltres anem oferint sempre entrades que ens doneu per regalar pels nostres oients, que això també és una cosa de molt agrair.
Us agraïm moltíssim, vull, perquè una altra cosa que és important no per nosaltres sinó per tots els teatres, pel teatre en general, és que els mitjans de comunicació que sou els que teniu la possibilitat, l'encàrrec i el poder de transmetre allò que passa a la ciutat a tota la gent que us escolta, ens ajudeu, i això és una cosa que no us agrairem mai poc o prou perquè ho necessitem, i per tant, en aquest sentit, aquesta col·laboració habitual no escrita entre vosaltres i el Teatre Aquitània, us agraïm moltíssim.
Sí, sempre podria dir que tenim un feedback, perquè normalment quan ens contesten, o sigui, ens diuen, escolta, m'hem anat a veure aquesta obra de teatre, com per exemple va ser Jo sobreviví a l'EGB. Encantats, entre altres, o sigui que això ens agrada molt.
Val a dir, Mercè, que a part d'aquestes entrades que anem regalant, també hem sortejat des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel, amb la col·laboració i gràcies al Teatre Aquitània, tres abonaments per assistir a aquest festival Perles del Teatre Aquitània, i ho tornarem a fer, a reinsistir en que la gent vagi al teatre amb obres com Hitchcock, la comèdia que s'estrenarà el proper juliol. Dit això, però sí que el festival està ple de qualitat, com li deia abans, Volver a Creer, Tony Bright, un dels mentalistes més importants, Rafael Álvarez, el Brujo, que di d'una persona, d'un comediant com ell, de Frank a Frank, també amb musicals, que ens deia, molt bona música, amb aquest tribut a Frank Sinatra, Jo sobreviví a la GB, Homeless, el musical social, una varietat d'espectacles i, a més, amb molta qualitat,
Sí, és el que hem intentat. No sempre, al final, pots acabar fent aquella programació ideal que tens al cap, doncs, per condicionants de calendari de les companyies o dels actors, o per altres factors. Però sí que és veritat que s'acosta bastant al que ens agradaria. Jo m'agradaria, si m'ho permets, fer incidència per un costat, que aquest cap de setmana, demà, dissabte i diumenge, tenim un espectacle extraordinari que la gent no coneix molt pel protagonista, que és el Tony Braik, que fa una espectacle de màgia de la ment, que ell diu, és el que diguem espectacularment a nivell d'espectacles, el coneixem com mentalista, però és que és un espectacle d'una sensibilitat i d'un llum i color extraordinaris, i sorprenent, molt sorprenent, jo el recomano molt especialment. El Brujo, com deies, jo crec que és la vedet, una miqueta del Festival Perles, però és que és un actor que ara no descobrirem, la grandesa de Rafael Álvarez, i que, a més, arriba amb el seu últim espectacle, que és Pumico, en el qual ell personalment diu que és un homenatge a tot allò que ha pres dels grans còmics, des del Cantinflas fins al Miguel Gila, per exemple, no? I després, deixa'm fer incidència molt especialment, molt especialment, un musical que estarà al festival del dia 20 al 23 de juny, que és Homeless, el musical social. Ho dic perquè és un musical que està voltant per Catalunya, molt. No ha estat a Barcelona encara, és la primera vegada que fa un teatre de Barcelona. I que és, tot i que tracta un tema que és dur, que és la gent que dorm al carrer, és un tracte d'un optimisme, d'una vitalitat, d'un color, d'una sensibilitat, a més amb característiques musicals extraordinàries, que val, jo recomano molt especialment, a més és un espectacle que ve auspiciat per la Fundació Rels i Homeless Entrepreneurs, que a més dins de la campanya Ningú dormir al carrer, però ja dic, allò que semblaria en principi un drama, que ho és, un drama social, ha tractat d'una forma totalment positiva, en fi, amb una sensibilitat que emociona, fa riure, amb una gent d'unes característiques tècniques, artístiques excepcionals, tant com a ballarins, com a cantants, com a acròbates, com a actors, i jo ho vull recomanar molt especialment perquè realment és un espectacle que no us podeu perdre per res del món.
Doncs de veritat que aneu a veure aquest festival perquè val molt i molt la pena que m'heu vist algun dels grans noms, només alguns dels noms que formaran part d'aquest festival Perles. Senyor Miquel Murga, responsable del Festival Perles del Teatre Aquitània, moltíssimes gràcies per atendre avui a Ràdio Estel. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Adéu-siau.
I amb aquesta música, amb aquestes veus reflexives, amb aquestes veus que ens conviden també a la contemplació, avui des del Club Més Amics, volem parlar d'aquest grup vocal que estem escoltant ara mateix, Muom.
Amb el Moisès.
Moisès Pérez, cofundador del grup Muom. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què és Muom?
Muom és un grup vocal que passa per 6, 7, 8, 9, depèn del moment, cantants, en el que cadascú de nosaltres fem una tècnica vocal que es diu cant d'harmònics, que és poc coneguda i que implica fer cada cantant dos sons al mateix temps.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Una música reflexiva, contemplativa, dèiem, eh?
Sí, nosaltres, d'alguna manera, nosaltres ens hem batejat com que fent nova música sacra, podem dir-li. Sí. Perquè és música que, de creació pròpia nostra, que fent sense paraules, no existeix cap text, i busquem ambients sonors en les veus, en les polifonies, en els harmònics, per crear un espai on la gent pugui trobar un recolliment, una pau interior a través de la nostra música.
És una música que prové del món tibetà, acostumats a aquells oms, no?
Sí, més aviat, les tècniques que utilitzem nosaltres provenen del centre d'Àsia, de la zona de Mongòlia, República de Tuva, regions de Sibèria, Kazajistan, fins i tot podria tocar les zones del Tíbet, que són cants molt ancestrals, on guturals, a més, nosaltres fem algunes d'aquestes tècniques, on es fan dos sons al mateix temps d'una manera molt virtuosa. I aquí això fa anys es recull a Europa i als Estats Units i es desenvolupa el cant d'harmònics occidental, que és el que bàsicament fem nosaltres en un context més coral. Aleshores sí que hi ha una influència per l'origen de les tècniques, tot i que no estem lligats a la manera de fer de com es fa allí.
És com diríem, és una meditació, no? És una meditació participativa, a més, perquè feu participar a la gent.
Sí, darrerament és una cosa que sempre ens havia passat als concerts, havien volgut acabar el concert fent participar al públic, però era una manera molt, molt breu, i l'últim any hem decidit de fer-ho més extens i de fer participar veritablement en diverses peces al públic, cantant nosaltres, donant-li una mica de guia perquè pugui acompanyar-nos de manera senzilla, i estan sent experiències molt, molt enriquidores, normalment fent a Sant Pau del Camp, a Barcelona, en l'església romànica, i és molt bonic veure la gent com s'entrega cantant i disfrutant.
Sí, sí. Inclús he vist que també heu gravat el monestir de Sant Jeroni i de la Mutra, també, no?
Sí, nosaltres estem molt lligats a l'Església, perquè sempre estem buscant aquests entorns per cantar, que és on la nostra música sona més adient, i tenim amics en diferents llocs, i hem gravat tots els discos en esglésies, i un va ser el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el segon disc, Mu, que bueno, tenim bona relació.
I això t'anava a comentar, Moisès. Moltes de les fotos on us podem veure a concerts amb aquesta música sacra són precisament esglésies. Suposo que també la feu servir molt de caixa de ressonància, eh?
Sí, l'acústica és fonamental per nosaltres, i de fet no se val qualsevol església. I hem trobat precisament una cosa curiosa, que les esglésies romàniques, si estan ben conservades i no estan destrossades en quant a la restauració, doncs tenen una capacitat de ressonar les veus i els harmònics d'una manera increïble, no? Suposo que d'alguna manera reflexa aquests inicis de l'Església en quant a la litúrgia cantada, en comptes de parlada.
Per qui ens escolti ara mateix que no pensi, ostres, Muom, aquest grup acaba de començar... No, té 10 anys de trajectòria, ja.
Sí, ja portem 10 anys, passa el temps ràpid.
I déu-n'hi-do tot el camí que heu fet. Heu participat a festival com a Sons del Camí, de fet, molts festivals. Heu col·laborat en diferents videoclips, com un videoclip amb YouTube.
Hem col·laborat en un videoclip que ens van demanar per al grup U2, sí.
Com ha anat això?
Va ser, bueno, aquestes coses que sorgeixen al videoclip sortint res, molt poquet, però estem allà. I bé, bueno, en realitat, a nivell internacional, són dels pocs grups que fan aquest tipus de música. O sigui, són, podrien ser un referent internacional, tot i que és un àmbit molt poc conegut, no és una música de masses, però com nosaltres, al millor són dos o tres grups al món.
Perquè quan feu un concert, deixa'm preguntar-te, com es queda la gent? Què us diu la gent?
La gent li passa moltes coses. Sí, hi ha molta emotivitat, molta emoció, lligada a cadascú li mou coses diferents. Ens han explicat coses de tota mena, no? Sempre em recordo d'un concert a Madrid on una mare ens explicava que el seu nen havia estat al concert i li deia que mama, això és com escoltar música per fora que jo escolto per dins. Sí, coses com aquestes s'han passat moltes, de comentaris en què gent s'ha remogut, de cop i volta li ha fet pensar o li ha fet recapacitar o l'ha recordat a una persona estimada, qualsevol cosa. Passen moltes coses, veritablement.
No cal dir que també heu fet un concert a Montserrat, a la Sagrada Família, heu estat a Anglaterra, Itàlia, en fi, que heu passat per molts llocs en aquests 10 anys i sempre deixant aquest gust tan bo de ganes de voler-vos una altra vegada escoltar. Jo, Moisès, m'agradaria que em diguessis a on, a partir d'ara, us podem vindre a escoltar. Quins concerts teniu preparats?
Sí, tenint al juny, tornant a fer un altre concert participatiu, el darrer abans de l'estiu, a Sant Pau del Camp, a l'església romànica allà, que està a prop del Raval. I també tenint el cicle de Sons del Camí, comentava abans, a Manresa, a la Seu, el 25 de juliol, estarem allà. I també hi ha una altra col·laboració a Can Benet Vives, a Residencial. I també tenim una trobada, que estic molt content de fer la segona trobada de cantar amb Muom. És a dir, és un retí per tothom que vulgui aprendre aquestes tècniques, aquesta manera de cantar en grup, que està convidats a passar 3 dies de tallers, d'immersió en aquesta manera de fer música. Al juliol.
Molt bé. Tot això on t'ho podem trobar, tot això? Entrant a la vostra pàgina web?
Sí, a la nostra web, a muom.net, està tot, i també l'enllaç a xarxes socials, etc.
Sí. I també dir-vos que els nostres oients, que ens heu donat unes entrades per vindre a aquests concerts, gratuïtes, perquè puguin vindre a sentir-vos,
O sigui, que s'animin.
Que s'animin, els sortejarem 2 entrades dobles, i bueno, esperem veure-us aviat.
Moltes gràcies.
Deia Sant Agustí que cantant es prega 2 vegades. També és en el cas de Muom?
Sí, jo crec que això és veritat. O sigui, el cantar és com una cosa que fa que el cor estigui més tou, que és un alè per l'ànima. Això està clar. Qualsevol tipus de cant, en principi. Clar, nosaltres fent 2 veus a la vegada, fent harmònics. Jo crec que es duplica.
Moisés Pérez, cofundador del grup Muom, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí un Club Més Amics més. Amb Mercè Papiol, la directora del Club Més Amics. Ens retrobem al proper programa, Mercè.
Ens retrobem.
I com sempre, amb el nostre equip habitual, amb Toni Huguet a les tecles del so i amb David Garcia a la producció. Fins la propera, que vagi molt bé.